Les dues. Comença l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Pau Vituri.
Antonio Romero és el nom en boca de tothom al Centre d'Esports Sabadell. A Butarque, el migcampista sevillà va tornar a tenir minuts per primera vegada en Lliga des del partit del Molinón. Estem parlant de finals de novembre. De veritat que no ens volem fer pesats ni reiteratius amb el tema, però tant el tècnic Antonio Hidalgo el passat 25 de febrer com el director esportiu José Manzanera el dia de la presentació d'Álvaro Vázquez van deixar clar per última vegada quin és i quin seria el rol del Dutrera. Està clar que contra el Leganés va fallar el pla A d'Hidalgo i el B va ser tirada Romero, sense els lesionats, Unda Barrena, Àngel Martínez i Boniquet. L'ex del Mirandés va respondre i ara faltarà veure si tindrà continuïtat o no en els plans del de Canovelles en aquestes últimes 9 jornades de Lliga. Romero ha portat aquesta situació amb professionalitat i avui a la roda de premsa també confirmant tota aquesta cronologia al voltant de la seva situació durant la temporada. S'entengui o no s'entengui.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Avui al control de so, el Roger Benet. Comencem.
Comenta la recepció.
De seguida tindrem aquí el Sergi Garcés perquè ens apropi el bo i millor d'aquesta roda de premsa d'Antonio Romero. També repassarem la cronologia del Dutrera des de la seva arribada al Centre d'Esports Sabadell, però a més tindrem, per exemple, el Sabadell femení que torna a la competició a Preferent. Saludarem el José Quereda Pirri que torna a casa després de l'experiència de gairebé 2 anys al Potential de Corea del Sud i a la part final del programa la reelecció de Jaume Fort al capdavant de la Federació Catalana d'Handbol i la valoració dels clubs de la ciutat, molt futbol sala i també Ada Xinxó que es prepara per un nou repte, el Gran Guanche a les Illes Canàries.
I fora de l'hotel?
Fora de la ciutat, el Real Madrid ha agafat avantatge en l'anada dels quarts de final de la Champions. Els de Zidane es van imposar ahir 3-1 al Liverpool a Valdebebas amb un doblet de Vinícius i un altre gol de Marco Asensio. També ahir City 2, Dortmund 1 amb els de Guardiola marcant a última hora. L'afegit amb gol de Phil Foden, Kevin De Bruyne, per cert, l'autor de l'1-0, ha renovat avui amb l'equip de Manchester fins al 2025. I en ciclisme, en marxa la tercera etapa de la Itzúlia entre Amurrio i Hermualde, amb 2 colls de tercera, un de segona i el de l'arribada de primera categoria. Ahir, recordem, es va imposar a casa el basc de l'Astana, Àlex Aramburu.
Han parlat en les últimes hores...
Zinedine Zidane, el tècnic del Real Madrid, després d'aquesta victòria.
No, pero no tenemos nada cerca. Nosotros no hemos ganado nada. Estamos contentos por el resultado, estamos contentos con lo que estamos haciendo, porque los jugadores lo que están haciendo es tremendo. Sabemos que vamos a tener un partido de vuelta. Y bueno, la idea nuestra es pensando que el resultado va a ser 0-0. No hemos hecho nada.
I a les xarxes socials.
Tuit del director general del Centre d'Esports Sabadell, Bruno Balla, ahir a la nit. Confiança absoluta en aquest equip. El treball, la lluita i el compromís continua intacte i l'encert arribarà, segur. Sempre ha arribat. Som així de tossuts. Majúscules, no ens rendim mai i ho tornarem a aconseguir. Preparem-nos.
De quin partit no estarem pendents?
Aviam si ho diem bé. A les 3, quan acabi aquest programa, Gençlerbirliği contra Erzurumspor de la Lliga Turca.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant un exarlequinat com és Álvaro Clausi.
A través d'internet, al web radiosabadell.fm.
Dues i cinc de la tarda d'avui dimecres 7 d'abril del 2021. Engeguem aquest Hotel Suís molt centrat i molt focalitzat en el nom propi de les últimes hores al Centre d'Esport Sabadell, que no és altre que el d'Antonio Romero. Sergi Garcés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Pau.
Aviam si avui deixem tancat segons quins capítols, segons quins episodis, ni que sigui també...
Tornem a deixar tancats, vols dir?
Sí, sí, val, sí, val. Però avui en boca del jugador,
sí,
que és la gran diferència. Que al final pensàvem tots plegats que potser aquesta carpeta estava tancada, la van tancar en el seu dia, ho dèiem abans, tant el José Manzanera com l'Antonio Hidalgo. Sí que és cert que després de l'horeta aproximadament que va tenir de joc Romero a Butarque, doncs s'ha reobert tota aquesta història. A més, en el dia de tornada a la feina del Centre d'Esport Sabadell, que en certa manera ha quedat en segon marge.
Sí, avui tornada a la feina, com dius, al centre del rendiment, entrenament normal, pendents, molt pendents, no només d'aquest nom propi, que en parlarem, evidentment, com dius, és el gran protagonista d'aquest dimecres, però sobretot pendents, molt pendents dels jugadors tocats, d'aquests dubtes que té Antonio Hidalgo a hores d'ara, de cara al partit contra l'FC, contra el Futbol Club Cartagena, el proper rival que ha visitat l'estadi de la Nova Creu Alta. Poc a dir de l'entrenament, poca novetat més enllà d'aquest tornar a la feina i pensant ja en aquesta cita vital, important, determinant, decisiva, tot el que li vulguis tornar a posar damunt la taula al partit clau davant el quadre departamental, però evidentment, com dius, amb un nom propi que avui ha estat protagonista durant la sessió, però que tots teníem moltes ganes de sentir-lo en roda de premsa, en aquesta sala de premsa Miguel Quereda de l'estadi de la Nova Creu Alta, i que no és un altre, insistim, que el jugador sevillà Antonio Romero.
Abans d'escoltar-lo, vols que posem una mica d'ordre?
Sí, i tant.
Per posar també els oients en situació, quina ha estat la cronologia dels fets o com ha estat aquesta trajectòria d'Antonio Romero des de la seva arribada al Centre d'Esport Sabadell la temporada passada, any de l'ascens, sense participació per una greu lesió de genoll, i què ha portat a arribar fins a aquest punt en el qual doncs, Antonio Hidalgo ha dit obertament que és l'últim de la llista, ell ho ha acceptat, el jugador, i va tenir aquesta oportunitat a Leganés. Ens ha preparat aquest informe cronològic el Sergi Parc.
La història d'Antonio Romero amb el Centre d'Esports arrenca l'estiu del 2019, abans d'encetar una temporada que desembocaria en l'ascens a segona. La seva arribada va ser molt benvinguda, però aviat arribarien els maldecaps.
20 de juliol del 2019.
El Centre d'Esports anuncia el fitxatge d'Antonio Romero, procedent del Mirandés, amb qui venia d'assolir l'ascens a segona i s'havia erigit com una peça clau en la medular.
La verdad que buscava un proyecto muy interesante, un proyecto que apostase por intentar retornar a la categoría a la que se merece el Sabadell, y la verdad que desde primera hora mostraron un interés muy fuerte sobre mí. I la verdad que estoy muy agradecido por la confianza que han depositado en mí.
Uns dies després, el sevillà era presentat juntament amb Aaron Rey, Adrià Collet i Aitor Pascual. L'alegria, malauradament, tindria els dies comptats.
7 d'agost del 2019.
Amistós entre el Llagostera i el Centre d'Esports, que acaba amb victòria arlequinada per 1-2. Però el resultat no importa. Hi havia preocupació per Antonio Romero, qui va haver d'abandonar el terreny de joc en el minut 40 per un mal gest que es va fer tot sol. Tot i que les primeres exploracions eren més optimistes, s'acaba confirmant el pitjor. Trencament del lligament encreuat anterior del genoll esquerre i adeu a tota la temporada.
Es la primera lesión que tengo sin grave. No, a ver, he tenido una lesión del dedo que se me rompió, pero bueno, fueron un mes escaso. Esto es una lesión bastante más importante.
És el que té aquesta superfície. És el que té. Ja ho sabem, ja ho saben, i no, contra aquestes coses no podem fer res. És un terreny de joc que proporciona moltes lesions de genoll. Ens ha tocat a nosaltres.
Antonio Hidalgo lamentava així el contratemps, però el Sabadell mouria fitxa ràpid i incorporaria Xavi Boniquet per ocupar la fitxa lliure.
Finals d'octubre del 2019.
Les coses semblen anar encara pitjor pel Dutrera. Per aquestes dates havia de ser ingressat per unes complicacions derivades de la seva lesió. Poc després, entrevistat al programa Hotel Suís, explicava així el calvari que estava vivint.
Lo ha pasado peor mi mujer que yo. Las cosas como son, cuando el doctor Mora me comunica la lesión, después de la resonancia que me hace y eso... Uf, me tiembla hasta la mano cuando estoy hablando con él por teléfono. Pero bueno, lo único que puedes pensar es, bueno, ha pasado esto, vamos a empezar a recuperarnos. Quirófano y a partir de ahí pues ya viene todo.
19 de desembre del 2019.
Estábamos en conversaciones y bueno, teníamos muy buena sintonía, los dos queríamos continuar y bueno, aquí se ha hecho ya oficial y muy feliz, la verdad que sí.
Tot i la greu lesió patida, el club decideix renovar Antonio Romero fins al juny del 21. Un gest per part de la directiva que venia acompanyat de bones notícies. La recuperació del migcampista avançava, ara sí, en la direcció correcta.
Estiu del 2020.
Després del confinament i de cara al play-off d'ascens, havia passat ja gairebé un any des que Romero patís la greu lesió al genoll. Però com que se li va donar la baixa federativa, no va poder formar part de la llista de convocats. Ara bé, l'andalús sí que va viatjar amb l'equip per aportar el seu granet de sorra en els entrenaments.
Principis de setembre del 2020.
Romero torna a formar part de la dinàmica de l'equip amb normalitat en la pretemporada del present curs. El 4 de setembre reapareix disputant un amistós contra el Huesca. 5 dies més tard, ell seria l'encarregat de marcar el gol del triomf en l'amistós contra el Badalona.
19 de setembre del 2020.
El Sabadell s'estrena a la Lliga Smartbank amb baixes sensibles. Amb tot, Romero juga a titular i completa els 90 minuts, igual que en la següent jornada en la derrota a Mallorca. Però de jugar-ho tot passaria aviat a no olorar la gespa.
1 de novembre del 2020.
Hidalgo dona entrada a Romero a les acaballes del partit a Ponferrada. En tot aquest període, Romero no havia jugat un sol minut amb el Sabadell. En aquest mes, veuríem el Sevilla en un parell d'ocasions més, uns minuts contra l'Almeria i de titular al Molinón. A Gijón seria la seva darrera participació a Lliga fins al passat diumenge. En tot aquest temps, només se'l veuria a la Copa.
El mercat hivernal i el rol de Romero.
En la finestra de fitxatges del mes de gener, al final només va arribar Álvaro Vázquez i en el capítol de sortides, Olmo i Estals, aquest últim s'ha dit, van marxar. Tot i això, el director esportiu José Manzanera deixava clara la situació d'Antonio Romero.
Aún no estamos ni cerca de cerrar el segundo. En el caso en el que hubiese un tercero, sí que hablamos con él para transmitirle que si ya estaba teniendo pocos minutos, si se incorporaba un jugador en el centro del campo, que no sabíamos si se iba a incorporar, o un tercero, que iba a ser mucho más complicado su participación.
En la roda de premsa prèvia al partit contra Albacete, Hidalgo també deixava clar què havia determinat amb el mateix Antonio Romero.
Lo más importante es explicar las cosas del principi, ser molt clar amb ell. Jo amb ell vaig ser molt clar des del primer dia de la pretemporada i també vaig parlar en aquest últim mercat. I a partir d'aquí és un jugador més que està amb nosaltres, que es dona competència, que és un jugador que no para d'entrenar, que no para de fer millors els seus companys, sap i entén el seu rol. Això no implica que ho accepti, perquè tot jugador vol jugar 90 minuts i jo, doncs, és un jugador que està amb nosaltres, que estic encantat, que entrena perfecte, i a partir d'aquí, el que he dit al principi, no? És important que tots els jugadors coneixin la seva situació, i perquè jo crec que és molt important en aquest món del futbol ser molt clar.
4 d'abril del 2021.
A votar que el Sabadell es veu desbordat fins al punt que Hidalgo decideix introduir canvis encara a la primera meitat. El de Canovell es dona entrada a Romero, que tornava a jugar amb l'equip molts mesos després.
Hotel Suís.
Som-hi, va, hem posat a tothom ja en context amb aquesta cronologia que ens havia preparat el Sergi Parc. Per cert, missatge per Adrián Arroyo, aviam si ara ho diem bé, eh?
No compliquis.
Quien clair virligi er jurum sport, segons ens ha dit per via interna. Ja he dit jo que era complicat, de dir-ho bé, però bé. I segurament ara ho hauré tornat a dir malament. Va, Sergi, que hem posat a tothom en context, al voltant d'Antonio Romero. Per tant, ara és hora, és moment d'escoltar què ha dit el d'Utrera en aquesta sala de premsa, Miguel Quereda.
Doncs parlant una miqueta d'aquesta tornada a la feina, o tornada al camp, més que a la feina, perquè evidentment els entrenaments els ha complert amb exquisita professionalitat, no podia ser d'una altra manera, però hem de recordar que no jugava Antonio Romero, Pau, des del desplaçament al Molinón, des d'aquella visita al Real Sporting, aquell 3-1, amb el qual va perdre el Sabadell a Terres Asturianes.
En Copa havia jugat?
Sí, evidentment.
Sí que és cert, però en Lliga, com diem, m'estem parlant de pràcticament més de 4 mesos en aquest cas.
Aquest és el temps que ha passat sense jugar un partit oficial de Lliga, anem a dir-ho així, ha entrat en convocatòries, de fet ha estat pràcticament a totes les convocatòries des de llavors, però sense gaudir ni d'un minut, i en canvi diumenge jugava, no? Doncs tocava saber una miqueta aquesta història que ha aixecat, com dèiem, tanta polseguera a les xarxes socials, què passava amb Antonio Hidalgo, ja havia parlat Antonio Hidalgo en el seu moment, havia parlat també el director esportiu José Manzanera. Doncs bé, comencem aquí i anant de cara a barraca, com deies. Antonio Romero explicant fil per randa el seu rol i la seva situació i sensacions personals.
El míster desde primera hora me comenta el rol que iba a tener durante la temporada.
Yo la asumo, acepto cuál va a ser mi situación y bueno, yo me dedico a trabajar cada día por si llega un momento en el que a lo mejor esa situación puede cambiar y siempre estoy disponible para él. Sinceramente, pues es que no te puedo decir otra cosa que voy a seguir trabajando y ahora mismo pues el objetivo está claro, que es intentar ayudar al equipo a salvarse, no hay más.
Per tant, no hi més, i contrastar en certa manera la versió dels fets d'Hidalgo, que escoltàvem del 25 de febrer, aquest fragment de la roda de premsa prèvia a un Sabadell-Albacete, en el qual va deixar clar Hidalgo que des del primer dia se li havia dit a Romero quina seria la seva situació. No hi ha hagut massa més història, no? Hidalgo-Romero en les últimes hores, si més no pel que ha dit el Dutrera.
Sí, bàsicament també se li ha preguntat si hi havia hagut algun tipus de conversa, perquè clar, aquí el dubte existencial, gairebé per tots, és saber, això canviarà? El que vam veure diumenge passat tindrà alguna cosa a veure amb el que veurem en les 9 jornades que queden? Insistim, Hidalgo va jugar els 3 primers partits, aquelles 3 primeres derrotes del Sabadell.
Romero.
Romero, sí, com, clar, això dels Antonios és
un embolic. És un enrenou, sí.
Romero va jugar els 3 primers partits de Lliga, ja no va jugar contra l'Espanyol, va ser el primer partit en el qual no va actuar el Sevilla, el Dutrera. Llavors ja no havia tornat a jugar fins a Ponferrada, parlo sempre de Lliga, i des de Ponferrada ja no va tornar a jugar, com dic, fins al Molinón. Han estat fins al diumenge els 5 partits de Lliga en els quals havia actuat Antonio Romero. Torna a jugar a Leganés. Això canviarà. El míster ha parlat amb ell. Han tingut algun tipus de conversa al voltant del que havia estat aquest retorn a la... no a la titularitat, però sí retorn al terreny de joc durant pràcticament una hora? Doncs ho ha aclarit molt bé Antonio Romero en aquest cas. Com diria aquell, ni està ni se l'espera, ni ha parlat, ni creu que hagin de parlar de res a l'hora de referir-se a això. I tot això rematant-ho amb un fet que és transcendental per tots, que ara mateix el més important, Pau, no és si juga Antonio Romero, no és si juga aquest, no és si juga l'altre, aquí només toca, diu el Sevilla, parlar i pensar en el Cartagena.
No hemos tenido una conversación personal. La verdad que entre él y yo hay una relación bastante buena y a lo mejor pues no ve necesario esa conversación conmigo. Ahora mismo lo único que cuenta es que corrijamos los errores que pudimos tener en el partido del domingo y estemos completamente centrados en lo que nos viene, que es un rival bastante duro y que al fin y al cabo necesitamos como comer los tres puntos.
Doncs la veritat és que diu molt de l'esperit de grup d'Antonio Romero.
Ho ha dit tota la temporada,
sí,
de fet.
Sí, sí, és que no ha variat el seu discurs,
ho dic perquè fins i tot algú es podia estranyar. És que ha actuat molt bé, que bé que va sortir el diumenge i ho va donar tot, que bé que com ha donat la cara. A veure, ho hem dit durant la transmissió i ho hem dit des de llavors fins avui. El que jo crec que ningú hauria, cadascú és lliure de fer el que vulgui, però el que crec que ningú no hauria de fer és posar en dubte el que és la professionalitat d'Antonio Romero. L'any passat va haver d'ajudar des de la graderia perquè estava lesionat i perquè quan es va recuperar ja la temporada va ser com va ser, va quedar tallada.
Sí, fins i tot va poder entrenar-se en aquesta preparació del play-off. Va servir com a sparring.
Estava sense fitxa, etc. Però va estar allà com un mes, celebrant-ho com un mes, ajudant i animant els companys com un mes. I el que insisteixo, el temps que coneixem el Sevilla, el que no se li pot negar és aquest punt de professionalitat d'estar al costat de l'equip en tot moment, sigui quina sigui la seva situació personal. Per tant, en aquest sentit, diguem-ne que no ha variat gens ni mica, hagi jugat molt poc o gens el paper d'Antonio Romero dintre del vestidor.
Sí que és cert que al final la seva actuació a Butarque doncs podria tenir com a recompensa, veurem si una titularitat o minuts contra el Cartagena, però també és veritat, no hem de menys tenir que votar que no hi eren els, ara mateix, dos titulars en aquesta posició, com són Iker Undabarrena i Xavi Boniquet. I tot fa pensar, veurem com és l'evolució de la setmana, que podrien arribar tots dos per aquest partit.
Sobretot Boniquet, teòricament és el que hauria de tenir més números per tornar gairebé segur. Però bé, com dius,
aquí
queda molta setmana encara. Encara queda la sessió de dijous, divendres i dissabte per veure què. Si m'ho fas dir, jo ho he comentat ja en xarxes socials, sí. I ho dic aquí perquè després hi ha algú que ho escolta per allà però no ho llegeix, o al revés. Jo crec que no serà titular el diumenge, però no tinc cap mena d'informació, és una sensació. És a dir, si torna Boniquet i o torna Undabarrena, crec que l'Antoni Hidalgo, crec, tornarà a apostar per el que és el seu 11 tipus, que t'agradarà més o t'agrada menys, però és el seu 11 tipus, i en aquest 11 tipus, doncs les coses com són, Antonio Romero, just o injust, no entra ara com ara.
Bé, fa la sensació també que ho hem de deixar al marge els individualismes, el mateix Romero ho ha assegurat, no?, perquè al final el col·lectiu és qui guanyarà el partit d'aquest diumenge contra el Cartagena. partit que, ho deies tu abans, Sergi, ja li podem començar a posar qualsevol qualificatiu que s'apropi a allò, a pràcticament una final. Sabem que a Hidalgo no li agrada això de les finals, que la final era el dia del Barça B, però és el moment decisiu, o més clau, si més no, fins ara de la temporada.
Sí, clau per la situació a la classificació que presenten els dos equips, però que si ens ho mirem des de la perspectiva del Sabadell, encara més, no? Un moment complicat, no es pot obviar que és un moment complicat el que viu el Centre d'Esports, a 9 jornades del final, a 4 punts de la permanència, 2 per sota del rival d'aquest cap de setmana, com explicàvem ahir aquí amb l'Adri a l'hotel, doncs és una oportunitat de luxe, gairebé un 4 per 1, guanyar, tornar a fer-ho a casa, fer-ho davant un rival directe, superar aquest rival directe a la classificació i, afegeixo un petit asterisc, si la combinació de resultats es dona mínimament bé, qui sap si retallar distàncies respecte a aquest grup dels que ara marquen la permanència, és a dir, els Lugo, Logroñés, Castellón, ja no tant Zaragoza, que s'ha despatjat o s'ha desmarcat una miqueta més. Bé.
I l'Averaix.
I l'Averaix particular,
que al final el Cartagena és dels pocs equips amb qui el tens més o menys favorable.
Sí,
ara
deia,
mateix.
No? Cartagena és una opció i el Corcón seria l'altra opció, de les que queden per jugar i que encara no el tens perdut. No estic fent cap broma fàcil, però és
no,
que
no,
amb
és la realitat.
Amb l'Albacete el tens perdut, amb el Castellón, malauradament, l'has perdut també, amb el Lugo el tens d'aquella manera guanyat, però ja veurem on estarà el Lugo, amb el Logroñés en canvi el tens perdut, amb el Zaragoza el general el tens bastant perdut,
sí,
també,
sí.
I a més, insistim, els aragonesos els fiquem en aquest grup, però jo crec que ja han començat a marcar allò, han posat terra de pel mig i crec, no sé si ens equivocarem molt, però definitiva. En tot cas, sentíem Antonio Hidalgo diumenge parlar, Pau, tu m'ho diràs millor, de que ara ja ni tàctiques,
no,
ni
no,
sistema,
no, no,
sinó passió, orgull, lluita, bé, arguments més emocionals, passionals, que no pas futbolístics, si vols tu, i el que són les coses d'aquest bon rotllo, bona relació que deia avui Antonio Romero, que té amb el tècnic de Canovelles. Ha signat allò paraula per paraula i s'ha fet seu el missatge, no? Està en una situació tan complicada l'equip que quan Antonio Romero se li ha preguntat per la cita de diumenge davant el Cartagena, no ha tingut cap mena de dubte a l'hora d'assegurar això.
Estamos en una situació bastante complicada, las cosas como son, aunque estamos a pocos puntos de salir de ahí de la zona de abajo. Es que la segunda división es así, son rachas, son dinámicas y ahora mismo lo que necesitamos es centrarnos en el partido del domingo, centrarnos en cada aspecto que podamos mejorar del partido anterior y sí, la verdad que le doy la razón al míster. Pasión, luchar por este escudo y por todo lo que representamos.
Jo de veritat que em faré repetitiu aquesta setmana, però i ho vaig comentar l'altre dia ja amb l'Adri aquí al Sabadell en joc. Aquest Sabadell-Cartagena em comença a recordar, a més cada dia més, el Sabadell-Castellón en el seu dia, el recordareu en aquesta lluita per la salvació, els dos equips implicats a baix, el Castellón, un rival d'entitat com el Cartagena en aquest cas, aquell gol d'Arturo a última hora, esperem que el desenllaç sigui igual de favorable, però si pot ser no patir tant, perquè aquell dia va ser apoteòsic.
Sí, sí, home, si hem de patir i que acabi igual també, sí. però...
Jo no sé si estic preparat.
Per les coses en general, millor que no haguéssim de patir tant.
En qualsevol cas, zero marge d'error.
Sí,
vull dir, al final una derrota pràcticament seria fatal aquest cap de setmana.
Sí, i en aquest sentit també ha fet una crida a l'afició Antonio Romero, que de fet ha agraït, també se li ha comentat, no?, aquest suport que ha rebut a les últimes hores. Bé, que ha rebut al llarg de tota la temporada, però de manera molt més intensa, evidentment, amb el seu retorn al terreny de joc, al camp, el passat diumenge. El cert és que les xarxes han bullit amb el nom d'Antonio Romero.
MVP del partit.
70, gairebé 75% dels vots rebuts aquí a Ràdio Sabadell d'ell com a MVP, com dius, d'aquest Leganés Centre d'Esports. Ell ha volgut agrair això, però també, com deies, ha volgut traslladar aquest suport personal a un suport col·lectiu, per si algú va un pèl despistat, que diu que ara el que necessita l'equip és precisament sentir aquest caliu. I el que també els ha volgut demanar, o com a mínim dirigir a aquests aficionats, Pau, és el sentiment de pinya, de grup, de col·lectiu i d'unió que diu que hi ha en el vestidor. Com també deia Antonio Hidalgo, el grup diu que ho sent tot, que ho tiraran endavant perquè estan convençuts d'aconseguir-ho i partint d'aquesta base del que dèiem, que diumenge no es pot fallar davant un rival directe i a casa.
Tenemos que sacar puntos. Yo creo que es la ocasión perfecta para volver a la victoria aquí en la Creu Alta. Y la verdad que a nivel psicológico creo que el equipo está muy preparado porque somos jugadores con experiencia, que hemos vivido situaciones adversas durante nuestras carreras, y yo creo que el equipo ahora más que nunca está unido y cree firmemente en que el partido del domingo lo vamos a sacar adelante.
Doncs aquest és el comentari. Deixes una més, sí, abans que acabem? Clar, una més d'Antonio Romero, perquè ja que a nosaltres ens costa molt posar titulars al partit de diumenge, ja no sabem com dir-li, si allò clau, vital, transcendental, a cara de gos, vida o mort, com són aquests tòpics periodístics que se't queden curts, gairebé portem des de la jornada 3 parlant de finals.
El problema és que quan estàs en una lliga a sobre 42 jornades
sí.
I estàs en aquesta situació des del dia 1, el diccionari se't fa curt.
Doncs a qui no se li ha fet cura, com a mínim ha tingut les idees clares, no sé si perquè no li toca dir-ho tan sovint o no, ha estat Antonio Romero. Només cal sentir com ha descrit clarament la transcendència o no d'aquest partit de diumenge. Va.
Bueno, quedan 9 partidos todavía. ¿Qué te digo? ¿Que nos jugamos la vida? Sí. ¿Que es definitivo? No. Así de claro, así es como lo tenemos que tomar. Más que nunca tenemos que estar unidos por conseguir los 3 puntos, pero que no se acaba el mundo. Así de claro.
Doncs contundent, amb aquesta última declaració. No s'acabaria el món pel Centre d'Esport Sabadell, però sí que et deixaria amb molt poc marge d'error, eh? Una ensopegada contra el Cartagena. Al final, després, no oblidem que has d'anar al Fernando Torres entre setmana, en divendres, i després tens la visita a la nova Creu Alta de 2 cocos de la categoria, com són el Mallorca i el Rayo.
Sí, sense anar molt més enllà, com dius, ara mateix, fins i tot, ho dèiem també a les últimes hores, Pau, més per un factor psicològic que no pels 24 punts que quedaran per jugar, perquè algú podrà tirar de matemàtiques i dir, home, estem a 4, o estem a 5, o estem a 6, però és que en queden 24. Jo crec que és el partit clau per tot això que venim comentant i que segur que comentarem al llarg dels propers dies, no? Encara aquí a Ràdio Sabadell, perquè és un rival directe, perquè és la teva oportunitat de reafirmar-te realment de si pots o no enganxar-te a aquest grup dels de la permanència, perquè continuaràs depenent de rivals directes, evidentment a les 8 jornades que quedin, però si estàs aquí a punt d'agafar-los és una cosa que si els veus amb cert màgia, bé, està clar que el partit de diumenge és important pel Sabadell i important pel Cartagena també, que també està en aquesta batalla. Per tant, sí, a veure també com afronten la setmana els departamentals.
Sí, ara mateix amb 2 punts més que el Centre d'Esports, després d'aquesta victòria contra l'Alcorcón, en un altre duel directe de la zona baixa de la classificació, que al final, mal ens pesi, en tindrem més d'aquí a final de temporada. El Sabadell, de fet, només li quedaria jugar, diria, que contra l'Alcorcón.
Alcorcón, i ahir l'Adri ficava en el grup l'Oviedo, si es despista una mica, quan encara toca anar a Oviedo. Bé,
veurem on està,
d'aquí
quan arribi el moment.
D'aquí a 4 setmanes o 5 setmanes, que tocarà anar cap al Tatiere, veurem com està el quadre Carballón, però sí, a hores d'ara, Cartagena i Alcorcón, és el que et queda de duels directes de la zona baixa.
Tu que vas estar a Cartagonova, te'n recordes qui va ser el millor del partit? No el millor del Sabadell, el millor, anem a dir-ho així, dels primers 15-20 minuts, 25 de partit.
De la primera mitja hora no en tinc cap mena de dubte, i no tiraré de tòpic, tot i que va marcar el gol amb un punt de fortuna. No va ser Rubén Castro, per mi, que va estar més aviat tirant a desaparegut, sinó va ser, per mi, com a mínim, Àlex Gallar, el jugador determinant en els primers 30 minuts. Després de ser que va desaparèixer bastant,
doncs,
afortunadament.
Va desaparèixer i estarà desaparegut aquest cap de setmana.
Sí.
Lesionat.
Sí. Baixa important, i és cert que el conjunt murcià, perquè així ho és per província, encara que no els hi acabi de fer...
Són estrany,
sí, perquè és que Cartagena això ho eviten de totes les maneres possibles.
De davantar l'FC...
Però concretament de la regió de Múrcia que ho són, tenen baixes, venen amb baixes els de Luis Carrión, els d'aquest equip que entrena ara el català Luis Carrión, però per mi una de les determinants, sens dubte, és Àlex Gallar, el jugador... Ara entrarem en aquesta polèmica de sempre, eh? Nascut a Sabadell, però que només va passar per aquí hores, perquè ell se sent terrassenc i així ho ha reivindicat de tota la vida. Ha viscut tota la vida a Terrassa, tota la família, però bé, al final, jugador ballesà.
La partida de naixement...
No ens trepitjarem, no ens farem mal. El jugador ballesà és una de les bases importants. Tot i així, una plantilla de molt nivell, la del Cartagena, ningú diria, veient, nom per nom, insisteixo, la situació que té el conjunt en aquest cas departamental.
Sobretot amb els reforços del mercat d'hivern. Divendres ja li poso feina al Sergi Parc amb les estadístiques, però l'altre dia em cridava l'atenció que pràcticament una quarantena de jugadors han tingut minuts en el Cartagena aquesta temporada. Una altra, per mi, una dada que parla malament de la gestió de la plantilla d'aquest Cartagena, però Però bé, així han anat les coses.
Canvi d'entrenador, com diem, amb Luis Carrión, i precisament Luis Carrión, el tècnic català, parlant d'aquesta absència d'Àlex Gallar, recordem, es va lesionar la prèvia del partit contra l'Alcorcón. Ja no va poder jugar contra els Alfareros i, evidentment, diumenge no podrà jugar aquí a l'estadi de la Nova Creu Alta. Bona notícia pel Sabadell. Per contra, Luis Carrión deixava clar que és una baixa de pes.
Una lesión muscular en la parte de atrás de la pierna, en el isquio. Se lo hizo ayer solo en un golpeo y es una pena porque el chaval estaba jodido porque tiene muchas ganas de... No os imagináis, las ganas que tiene de estar, y he tenido que frenarlo 30 veces. Entonces me sabe muy mal por él, pero lo recuperaremos para la parte final.
Doncs segur, segur, Àlex Gallar, baixa aquest cap de setmana. Per cert, en aquesta llista de baixes que té el Cartagena, la majoria per això són en parcel·la defensiva. No hi seran segur, segur, segur ni Toni Datkovic, croat, central croat, lesionat, ni un ex Xuri Urdín com Alberto de la Vella, lesionat ja de llarga durada, tot el que queda de temporada, ni David Andújar, que va veure l'altre dia contra l'Alcorcón la seva desena groga i per tant ha de complir el segon cicle d'amonestacions. Tenen jugadors tocats, veurem com avança la setmana, però de moment, quatre baixes segures, Gallar i aquestes tres que hem comentat en defensa, i veurem si se'n suma més, si algú vol entrar en aquesta llista.
Si algú més el vol quedar a casa, que avisi, que serà benvingut, o en aquest cas no serà benvingut aquí a l'estadi de la Nova Creu Alta.
Tu no et quedes a casa, aquest diumenge?
No, per nassos, que diria aquell. I si no, mala notícia si m'he de quedar a casa. Però en tot cas, jornada 34, estadi de la Nova Creu Alta, aquesta nova cita, aquest Sabadell-Cartagena. Queden encara hores per endavant per viure'l, però sobretot amb la intensitat que toca. Diumenge, recordem, tornem a repetir horari. Diumenge, 6:45, aquest horari televisiu, perquè no em diguis d'on surt la lògica, però 6:45 de la tarda, com sempre, des de mitja hora abans, des de 5:45, tota la banda de terroristes de Ràdio Sabadell, al capdavant d'ells el Pau Vituri, per explicar-vos aquest Sabadell-Cartagena.
Gràcies, Sergi.
Fins ara.
Vinga, publicitat.
Ràdio Sabadell. 13. 13, on repassem l'actualitat del ciclisme, el triatló, l'esquí, l'atletisme i el trail running, i on parlem d'entrenament, de nutrició, de material, de psicologia, amb tot un equip d'apassionats i apassionades d'aquest món. Un 13 on tenim espai també per la tertúlia esportiva, on coneixem a fons els protagonistes d'aquests esports, perquè aquí, a 13, hi cabem tots.
Cada dimecres, de 8 a 9 del vespre.
13, el programa dels apassionats dels esports a fons.
Podcast de Banc Sabadell, amb Toni Garrido.
Son tiempos de replantearnos cómo queremos construir nuestro mañana, de establecer objetivos que nos acerquen a él. En el podcast de Banco Sabadell hablamos con expertos sobre las claves para gestionar nuestras finanzas y planificar nuestros proyectos de futuro.
Escolta el programa a seonsiguis.com.
Alexa, posa'm Ràdio Sabadell.
Ràdio Sabadell, en tuning.
Escolta'ns ara també a través de la teva Alexa o a Google. Segueix-nos còmodament.
A casa, a la feina, on vulguis.
T'ho demana. I l'Alexa o Google t'ho fan encara més fàcil.
Escolta'ns, mira'ns, llegeix-nos, segueix-nos. Arribem a tu. Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Vinga, pràcticament 5 minuts per sobre del punt de 2:45 de la tarda. Seguim en directe aquí a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell. No deixem, però, l'actualitat del centre d'esports, però en aquest cas hem de parlar del seu sènior femení, que reprèn l'activitat a Preferent, com anirem repassant, de fet, recurrentment fins divendres, després d'aquesta aturada per la Setmana Santa. Recordem que havíem deixat l'equip per l'Equinat en una zona relativament tranquil·la de la classificació, 13è amb 7 punts, després de l'empat a l'última jornada a Porqueres. Ara el Sabadell rep a Olímpia la penya blanquiblava La Roca, quart classificat, amb només una derrota fins ara, però amb 11 gols en 7 partits. Una xifra sorprenent, tenint en compte que les arlequinades, per exemple, n'han marcat un més. Així parla d'aquest comportament irregular del tècnic, del rival en aquest cas, el tècnic Raúl Raposo.
És un equipo que viene dando diferentes... Como que se vienen comportando diferentes en diferentes partidos. Por ejemplo, el partido que hacen este fin de semana es muy flojo comparado con las posibilidades que tienen. y vienen sacando resultados a veces extraños, pero por otro lado han sacado partidos muy buenos contra equipos muy potentes, tienen jugadoras de mucho nivel, tienen ciertas jugadoras individuales de mucho nivel y es un equipo con muchas posibilidades. No sabemos exactamente el nivel que nos vamos a encontrar, puesto que ellas han presentado diferentes niveles en diferentes partidos, pero tenemos que prepararnos para el mejor La Roca posible.
De fet, abans de l'aturada, l'equip Rucarol va empatar sense gols contra l'AEM, un rival que el Sabadell té just per sota, a la taula. I aquest precedent, precisament, s'agafa Raposo per intentar fer mal a casa. Ja sembla que no podem escoltar.
Gusta ver sí. Cómo no presentan un gran nivel contra el AEM el otro día, pero sabemos las posibilidades que tienen. Tienen dos semanas para descansar, para volver a una dinámica más positiva y en ningún caso nos vamos a confiar.
Aquest partit entre el Sabadell femení i la penya blanquiblava La Roca, per posar-lo a l'agenda de la setmana, arrencarà diumenge a les 12 del migdia a Olímpia.
Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
I no deixem el món del futbol perquè també volem aprofitar avui a l'Hotel Suís, avui dimecres, per saludar un bon amic d'aquesta casa que després de 20 mesos, que es diuen ràpid, a Corea del Sud, com a director de l'Acadèmia de Futbol Base del Futbol Club Potential, ha decidit tornar a casa, Sabadell, per motius personals. José Quereda Pirri, què tal, com estàs? Bona tarda.
Senyor Pau Vituri, lluïes de Ràdio Sabadell, amic, bona tarda, bona hora.
No et desvincules, no? Per això la marca Potential segueix ben lligada a tu.
Sí, correcte. De moment tenim un vincle, però sobretot emocional i sentimental, o sigui que en re a nivell de treball, que em tingui a mi, per exemple, per dir-ho, cullat, no? O sigui, jo tinc llibertat per negociar, per parlar amb qualsevol club, per incorporar-me a qualsevol projecte que cregui en mi. I és el que faré, però independentment d'això, el que jo vull és continuar amb, com tu dius, lligat a la marca Potential i treballar per a la distància, perquè hi ha un treball que es fa a Corea del Sud, que el que volem és donar continuïtat aquí a Europa, concretament a Espanya, i sobretot a Catalunya, que és la zona que jo conec. I, bueno, és el que desitgem i tenim diversos projectes oberts i fronts oberts i a veure si podem anar avançant.
Clar, perquè un dels fronts oberts, i d'això també volíem parlar amb tu, és el d'aquest diumenge, no? Engegueu, en aquest cas, una tecnificació en col·laboració amb l'Aristoi Academy al municipal de Campuchaner. Explica'ns una mica també en què consisteix, cap a qui va dirigit.
Sí, són entrenaments que són personalitzats. O sigui, la tecnificació ara, bueno, des d'un parell d'anys cap aquí, doncs, ha posat molt de moda i nosaltres el que volem fer és apropar-nos, doncs, als nanos de la ciutat que vulguin continuar jugant a futbol. Ha sigut un any molt dur, molt complicat per als nens i les nenes, també. El que volem és això, és continuar fent entrenaments en horari fora de partits aquí a casa, al camp de Campuchaner. I amb aquesta casa tinc una relació d'amistat de molts anys i, bueno, és una cosa que sempre havia volgut treballar amb ell i sempre havíem tingut la possibilitat o l'oportunitat, o havíem parlat, i ja s'ha donat el moment i, bueno, ho farem a gust perquè, ostres, jo penso que tot el que fa ja amb el Cristóbal Casado i concretament amb la història, amb la tasca que està fent, el difícil que és, com tothom sap, doncs jo molt content i, bueno, tinc totes les facilitats per part seva i el que vull és agafar això amb il·lusió, però, bueno, tot i que serà algo temporal i momentani, perquè seran 3 mesos només els diumenges a la tarda, però, bueno, continuo vinculat al futbol i aquí a Futbol de la Ciutat, que és el que m'agrada sempre.
Ara parlaves, ho dèiem, m'han estat pràcticament 2 anys a Corea del Sud. En línies generals, com es pot resumir aquesta experiència? Com ha estat?
Jo he sigut molt feliç allà. El que passa és que he tingut vida una miqueta prejubilat, o sigui, he tingut una vida molt còmoda i a mi no m'agrada aquest tipus de vida, no? Però, bueno, l'he tingut allà. He gaudit molt, he gaudit de tranquil·litat, de temps lliure que no he tingut, bueno, al llarg de la meva vida, per el tema de feina, però sí que és cert que, bueno, que en el futbol sí que hi ha feina allà. Feina allà és totalment diferent. Això de que diuen que el futbol és un idioma universal, doncs jo, quan vaig anar allà, no vaig veure així. Però aquesta era la meva tasca, evolucionar la gent que estava al meu voltant i la veritat és que Potencial ha crescut molt i no em vull posar cap medalla, sinó que i el que vull donar mèrit és a la gent que va confiar en mi i que m'ha deixat treballar allà. I, bueno, tinc contracte 2 anys més, fins al maig del 2023, però, bueno, em tocava vindre cap aquí i amb molta pena, molta tristesa, però, bueno, és una decisió que vaig agafar i vaig prendre el mes d'octubre, la vaig comunicar el novembre i, bueno, els motius eren molt justificats i he tingut molta facilitat per tornar, tot i que s'ha demorat una mica per el tema de bueno, el tema corona i també perquè teníem pretemporada i diversos tornejos per jugar i, bueno, en fi, que estic aquí i orgullós i content.
Clar, a més ho deies tu ara, no? Aquesta experiència t'ha enganxat també amb una pandèmia de pel mig.
Sí, i curiosament va començar doncs al febrer del 2019, quan nosaltres estàvem aquí fent pretemporada al Colella, a Banyoles, es va agafar aquí quan va començar tot, i bueno, he viscut en primera persona, i bueno, la veritat és que a Corea tot hem estat molt bé, eh? O sigui, jo estic vivint en una ciutat, Suwon, que som 600.000 habitants, tres vegades Sabadell, i allà no hi ha corona, o sigui, allà entre 80 i 100 persones diàries és el que hi ha, però allà es viu molt bé, en tot sentit, eh? O sigui, sobretot a l'estranger, que ve de fora, no té problema per viure, i bueno, és una vida molt tranquil·la, com he dit, molt còmoda, i jo potser necessito més xitxa, més intensitat, més un dia a dia més actiu, és el que va més amb mi. Però sí que he gaudit molt del futbol i de les persones, i estic molt agraït a Potencial, i estaré pendent des de la distància i ajudar-me en tot el que pugui.
L'última, Pirri. Tu has estat vinculat al Sabadell durant molts anys amb multitasca, a més podríem dir-ho així, perquè pràcticament has tocat tots els pals a la nova Creu Alta. Parlàvem abans del programa i em deies que, tot i la distància, tot i les hores de diferència, el Sabadell les ha anat seguint.
Sempre. O sigui, jo he vist els partits de Sabadell, potser n'he perdut 4 o 5 partits per tema de feina, però jo cada vegada que jugo al Sabadell, si són les 4 de la matinada a Corea del Sud, si són les 3, si són les 5, jo sempre he vist els partits. O sigui que en aquest sentit sí que estic molt documentat de com ha jugat, de el que fa, bueno, evidentment xarxes socials, a través de vosaltres també, d'amics que tinc allà a Sabadell, i estic molt al dia. I bueno, jo tinc molta confiança des del principi amb el Sabadell, ho he parlat públicament, ho he parlat en petit comitè amb la gent. Jo tinc molta confiança en Antoni Hidalgo i ojalà Antoni Hidalgo pogués estar aquí molts anys. O sigui, jo soc molt, molt hidalguista i ojalà, i de debò que poguéssim, bueno, salvar la categoria perquè jo penso que tindria molt mèrit i seria merescuda.
Doncs mira, ara que també, aprofitant que has seguit també el Sabadell de ben a prop aquesta temporada, tot i la distància, convidat quan tu vulguis al Tribuna Preferent, per parlar del Centre d'Esport Sabadell. I confiant en la salvació, no?
Sí, tant. Jo soc molt optimista, o sigui, ja dic, jo, tot i que fa dues setmanes tothom deia, ostres, que anem culistes, que les coses a mi la classificació, si fas un balanç, dius, ostres, estem aquí, per algo estarem, no? Però és que jo penso que encara queda lliga i ens queden forces i queden esperances, no sé, jo confio molt, ja dic, confio molt amb la plantilla, confio molt amb l'entrenador, amb l'Antonio, i sobretot confio en que l'afició, doncs, bueno, que sigui una miqueta més comprensiva, que no hi hagi tants pels jugadors i el tècnic, i que és moment de sumar i d'estar junts. O sigui, sempre dic el mateix, si anem un any i mitjà enrere, quan estàvem allà a Olot, que estàvem tots patint, i ara el veiem aquí, doncs, ostres, hem de valorar això també, no? I té molt mèrit el que està fent el club, el Sabadell, i ojalà tant el senyor Calzada, el Grubat i el Manzanera, doncs, poguessin estar aquí molts anys.
Doncs...
I en Anaves també, perdó.
també la vicepresidenta, sí.
És una persona molt important al club també i la veritat és que m'agrada molt.
Doncs nosaltres també ens n'alegrem molt, però de tenir-te aquí, Pirri, que eren molts, molts mesos i ja saps, convidadíssim aquí a Ràdio Sabadell quan tu vulguis. Una abraçada ben forta.
Moltes gràcies, Pau, i una salutació a tothom. Veiem.
Tota l'emoció de la Lliga Smartbank en directe a Ràdio Sabadell.
Juan Hernández al xut! Gol!
En cama dreta! Atura i gol!
Arriba Néstor! La vaselina Néstor! Gol! Gol!
Escolta cada cap de setmana les retransmissions del Centre d'Esports al Sabadell en joc. Passió Arlequinada.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Ràdio Sabadell, aixequem el taló radiofònic cada dimecres al vespre amb tota l'actualitat teatral de la ciutat. Entrevistes, comentaris, reportatges, radioteatre, tertúlies. Tots els dimecres de 9 a 10 del vespre, Amunt al Taló, a Ràdio Sabadell.
Amunt al Taló.
amb la col·laboració de l'Estat.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís, de Ràdio Sabadell.
De tornada a l'Hotel Suís, 3 quarts de 3 de la tarda, de fet passa un minut ara mateix. Hem fet l'última aturada per la publicitat i hem de parlar ara d'handbol, perquè el passat 24 de març Jaume Fort va ser reelegit com a president de la Federació Catalana d'Handbol després que finalitzés el termini per presentar candidatures i cap altre lliurés els avals necessaris per iniciar el procés electoral. El nostre estudiant en pràctiques, el Pau Pasqual, ha parlat en les últimes hores amb les directives dels clubs sabadellencs per valorar aquesta reelecció i aquest n'és el resultat.
La candidatura de Jaume Fort va presentar 68 avals de clubs, 51 d'ells vàlids, que li permetran liderar el seu segon mandat al capdavant de la federació després de sortir escollit president el 2017. Des dels clubs sabadellencs coincideixen que la situació de l'handbol català ha millorat molt des que Fort va agafar el càrrec. Ens expliquen els aspectes positius Albert Bosch, president del Creu Alta Sabadell, i Javi Sánchez, secretari tècnic del Pau Casals.
El primer mandat és força positiu, és buscar l'expansió de l'handbol, el desenvolupament de la base, el desenvolupament de l'handbol femení, la notorietat a tot arreu, a les xarxes i les retransmissions. Diria que tot el món de l'handbol que se'ls va pel bon camí.
Por nuestra parte, a nivel del Pau Casals, perfecto. O sea, es una persona comprometida con todos y que está donde puede y donde el tiempo le da y que está muy encima de que todo salga bien. No hay más atención de cara a los clubes, ¿eh? O sea, están más encima nuestro. Al menos antes no, era muy global o muy genérico todo, pero ahora tenemos, o sea, en cualquier momento, si tú has de hablar hasta con el mismo Jaume, si en un momento dado precisas, no és bastant senzill.
Les directives sabadellenques reconeixen que la gestió de l'aturada de les competicions per la Covid des de la Federació Catalana ha estat positiva. L'handbol de la ciutat també comparteix el punt de vista al voltant del que hauria de ser el primer objectiu de Fort en aquest segon mandat, la recuperació i promoció de l'handbol de formació per fer créixer la base a través de la qual els clubs subsisteixen. Ens donen les seves impressions el mateix Albert Bosch i Salva Gomis, president de l'OAR Gràcia.
S'ha de ficar el focus en intentar mantenir i recuperar tots els nanos, sobretot de base, que han plegat per culpa del tema del Covid. És un canvi molt abrupte d'objectiu. Aquests 2 anys seran molt durs, no com aquell qui diu la temporada que ve, sinó en tot el tema de la base dels pròxims anys. Són 2 anys molt complicats, quasi com aquell qui diu, sense competir o competint molt poc, amb els nanos intentant aguantar com sigui.
Jo considero que les prioritats tienen que seguir el continuar fomentando el balonmano base a todos los niveles, ¿no? A veces pensamos que el hecho de hacer más clubes o que hayan más clubes, eso facilita que hayan más licencias y quizás lo que hay que hacer es intentar que los clubes que hay pues puedan continuar manteniendo el nivel de licencias que tienen o que han tenido en otros momentos, ¿no?
Nascut a Cardedeu fa 54 anys, Jaume Fort va ser porter professional en equips com el Granollers, el Cantàbria, el Göppingen alemany o el Ciudad Real, i es va penjar la medalla de bronze als Jocs Olímpics d'Atlanta 96. Després de retirar-se, va ser regidor d'esports de la seva localitat i president de l'Associació de Jugadors d'Handbol. Ara amplia 4 anys més el seu lideratge al capdavant de la Federació Catalana d'Handbol.
Segueix-nos a Twitter, @RadioSabadell.
Som-hi, últims 10 minuts de programa aquí a l'Hotel Suís. Hem de parlar ara de futbol sala, perquè després d'aquesta aturada, ho hem dit abans, per la Setmana Santa, la tercera es reprèn aquest cap de setmana amb l'Amics del Pou Insercat defensant el lideratge del seu grup de la fase d'ascens. Els dels Marinals comanden la seva lligueta amb 7 punts i són els únics que es mantenen invictes després de 3 jornades disputades. Ara toca desplaçament a la pista del Linyola contra un equip que té 3 punts i que necessita sumar per no despenjar-se del tot d'aquest tren capdavanter. El tècnic de l'Escorial, Francis Barragán, té clar que el de dissabte serà un examen dels complicats.
Ellos han sido campeones del otro grupo con 39 o 40 puntos, o sea, es una barbaridad. Eso es que has hecho las cosas bien y que tiene que ser un buen equipo, sí o sí. ¿Qué pasa? Que el grupo que teníamos nosotros, yo creo que era de los más fuertes de los 4, y San Pedro pues ha demostrado eso. y es lo que va a pasar. Floresta también es un equipazo, por eso me reitero en eso, que el grupo que tenemos nosotros era el fuerte, pero no vamos a quitar ningún mérito ni a Linyola ni a los otros tres porque ha sido campeón con 39-40 puntos.
Recordem que només un equip es classifica per les eliminatòries d'ascens a segona B i de moment l'Amics del Pou va pel bon camí. Les bones sensacions van quedar reflectides en l'últim triomf contra el Santpedor i també per la bona integració de Dani Salgado del fitxatge estrella en l'equip. Ara bé, encara queden 7 jornades per tancar la segona fase i qualsevol ensopegada es pot pagar molt cara, com recorda el golejador Raúl Martín.
Nosotros vamos a ir con todo, vamos a estar trabajando esta semana a tope como estamos haciendo y vamos a intentar ir a ganar fuera y sabemos que es un campo difícil, pero vamos a ir con todo.
I si per l'Amics del Pou serà una jornada important, més encara probablement pel grup Zarraona a la fase de permanència. Els tarons ja anaran compte perquè només han sumat 3 punts de 9 possibles i són penúltims, és a dir, que es troben ben immersos en la zona de descens. Per tant, en el duel contra l'Alcoletge està prohibit tornar a caure. És la consigna com a mínim que ha volgut dictaminar Darío Martínez, el tècnic d'un grup Zarraona que sembla no haver encaixat del tot bé el fet de no haver-se classificat pel grup descens.
Jo crec que estem una mica assimilant, per dir d'alguna forma, no? Que no estem allà i que hem de despertar ja i ser conscients de que sí, no hem entrat, però que si no fem les coses bé ara, doncs, perdem la categoria. I encara no veig aquesta angoixa, jo crec que guanyant aquesta setmana la cosa es tranquil·litza, però que si no sí que hem de ser conscients de la pressió que suposa això.
També és cert que la classificació de la lligueta dels arraonistes està molt equilibrada, no hi ha cap equip escapat i de fet hi ha un quàdruple empat a 6 punts entre l'Alforja, el mateix Alcoletge, l'Ascentiu i l'Esparreguera, amb l'Arraona just per darrere amb 3 punts. Darío Martínez analitza aquesta igualtat.
Pels nostres interessos tampoc va bé, no? que estigui tan repartida la classificació, perquè al final el millor per nosaltres seria que un d'equips es destaquessin cap amunt, d'altres cap a baix, i així doncs, optar les opcions de permanència donarà més fàcil. Però pel que s'ha vist, i sobretot a casa, els equips puntuen gairebé sempre, i jo crec que això es decidirà, si no l'última jornada, les dues últimes.
Dissabte a les 5 arrencarà el pavelló del nord d'aquest grup Zarraona al Col·legi. Una hora més tard ho farà el Linyola Amics del Pou. I també es torna a posar en marxa la divisió d'honor catalana femenina que encapçala el futbol sala Sabadell femení. Les arlequinades visiten el Jesús Maria amb la condició d'invictes, plena de victòries de moment, 6 de 6 per les sabadellenques, a menys superat, a més, bona part dels rivals més forts de la categoria. Ara, en canvi, les de Xavi Muñoz es veuen les cares amb un equip de la part baixa de la taula. Tot i això, el tècnic recorda que el marge d'error és mínim.
Setena jornada serà, elles encara han de descansar una jornada de descans. A més, el tòpic, la Lliga queda molt, no queda molt, queda poc. El problema està, queda poc, però la diferència de punts és molt petita, perquè és una Lliga molt curta, i si estiguéssim en una Lliga de dues voltes al maig, amb molts punts d'avantatge, doncs mira, dius, vale, però no. O sigui, és tan curt que el marge és tan petit que tots els partits que quedin, tots, absolutament tots, per nosaltres seran una final.
Futbol sala Sabadell femení i les Glòries, justament la darrera víctima de les arlequinades, empaten en el lideratge amb 18 punts, però amb una jornada menys per les de Xavi Muñoz. Aquest duel contra el Jesús Maria tindrà lloc dissabte a 6:45 de la tarda a Barcelona.
L'Hotel Suís. Una manera diferent d'entendre l'esport.
Últims minuts del programa d'avui a l'Hotel Suís. Ara fem un exercici de memòria. Si recordeu, fa cosa de 3 setmanes, aproximadament aquí al programa, us explicàvem el penúltim repte de la ciclista sabadellenca Ada Xinxó, que era fer la volta a l'illa de Menorca amb bicicleta. Aleshores va emprar gairebé 16 hores a completar el conegut com a camí de cavalls 360 graus non-stop mountain bike. Doncs bé, si això us pot semblar una autèntica animalada, atenció al repte que li espera a partir d'aquest divendres dia 9. És un reportatge amb el muntatge del Roger Benet i la veu de la Mireia Sanz.
Situem-nos a l'arxipèlag Canari. Us imagineu començar a la petita illa de la Graciosa, passar per Lanzarote i Fuerteventura, fer el gran salt a Gran Canària i Tenerife i acabar a l'altra punta, a El Hierro? Aquest repte d'uns 700 quilòmetres i més de 16.000 metres de desnivell és la modalitat grave del Gran Guanche, una cursa d'autosuficiència de bicicleta de muntanya que pràcticament recorre totes les illes Canàries tret de La Palma i La Gomera. Per la majoria de mortals, la principal preocupació seria tenir les cames i els pulmons suficients per completar el recorregut. La de Xinxó, en canvi, és un altre, els ferris per passar d'illa a illa.
Estem una miqueta a l'expectativa perquè com que tot va canviant, els horaris dels ferris són una mica una incògnita perquè no sabem si hi ha els horaris normals o degut al Covid n'hi ha menys. A lo millor arribem per voler canviar d'illa i no podem fer-ho. Llavors serà una miqueta tot un misteri i anar pedalant i anar veient que ens trobem una mica sobre la marxa, no?
El Gran Guanche com a tal es va cancel·lar per la Covid, però Xinxó ha volgut viatjar igualment després de completar amb èxit la volta sencera a Menorca. Per tant, ho farà a la seva manera. El recorregut no està tancat del tot i acabarà decidint sobre la marxa.
Dubtem que puguem fer, tal com ho hem vist els horaris que hi ha als ferris actualment, dubtem que puguem anar al Hierro, perquè només hi ha un ferri al dia, cau a migdia i és molt difícil poder fer els quilòmetres que tenim i fer-ho quadrar amb els ferris, però llavors hem buscat una ruta alternativa més llarga per Tenerife, per poder fer la volta sencera al Teide, i és una de les opcions que estem veient per fer. Si no, una altra opció seria poder conèixer també la Gomera en lloc del Hierro, però bueno, ho anirem decidint una miqueta sobre la marxa.
Un altre dels trets diferencials d'aquest Gran Guanche és que s'ha de fer en modalitat backpacking, és a dir, amb una motxilla i sent totalment autosuficient. Aquest passat cap de setmana ho ha estat provant amb una ruta pel nord-est de Catalunya. Xinxó espera que sigui una experiència enriquidora i que serveixi com a entrenament per les curses de l'estiu.
Ens espera una ruta llarga per davant. Portem per fer bivac. Si no trobem serveis, anem en autosuficiència. I podem anar improvisant, i això és el que en principi farem. Són les noves la nova manera d'anar amb bici en època Covid, i esperem que ens serveixi doncs un bon entrenament per curses que sí que tenim al juny i que desitgem doncs que no s'anul·lin.
Des de platges de sorra fins a cims nevats, a través de deserts buits, selves tropicals encantades, paisatges volcànics semblants a la lluna, exuberants barrancs tropicals, dunes de sorra, camps de lava negres i fins i tot antigues pinedes. No ho diem nosaltres, és la descripció d'aquest Gran Guanche, un nou repte extrem que buscarà completar la sabadellenca de Xinxó entre el divendres 9 i el dijous 15 d'aquest mes d'abril.
Som-hi, va, anem a repassar també el menú de demà, si ens deixa el Roger Benet. Déu-n'hi-do, quina animalada, la de Xinxó. Demà passarem per Cartagena per saber l'última hora de l'equip de Luis Carrión. Saludarem Paco López, exporter, no l'entrenador del Levante, exporter del Sabadell i del Cartagena als anys 70 i 80. A més, la prèvia del partit de l'Oar Gràcia, que juga a la pista del Balonmano Granollers B. I saludarem també la gent de La Llanera. Aquest any, recordem, Covid Edition, ultimant els últims detalls, polint-los abans de la celebració, com diem, d'aquesta edició tan estranya de La Llanera aquest cap de setmana. Va, marxem. Té ganes de la Mona del Taló, el Roger Benet al control de so, una abraçada ben forta de part seva, també del Sergi Parc i el Sergi Garcés, que han estat a la redacció, servidor Pau Vituri, qui us ha parlat en nom del Departament d'Esports d'aquesta casa de Ràdio Sabadell. Aquest programa el podreu tornar a recuperar en uns minuts a les xarxes socials. Ens retrobem demà a la mateixa hora, a partir de les dues, aquí a la 94.6 amb l'Hotel Suís. Una abraçada, fins llavors, adeu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell. Sé on siguis.